5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
Francesc Morgades i el seu impagable equip, encapçalat pel Toni Olivella, que és l'home que porta totes les màquines i els micros i fins i tot els focus, eh? No es penseu. Ajudat, això sí, pel Marc Pujol, que, bueno, fa el que pot i diu que qui fa el que pot i juga la manilla se n'apunta 36. I també per la Goretti Martínez, que quan s'acaba tots aquests predicots que jo faig, agafa aquests fragments, agafa aquestes petites referències històriques i les passa a la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca, on les podeu consultar. Baixant a mà dreta, veureu un lloc que diu efemèrides, cliqueu allà, us sortirà un calendari i dieu, ai, a veure, ara vaig a veure què passava el dia aquest, ara vaig a veure què passava el dia aquest. I allà ho teniu. Però nosaltres fem el programa, com si això no passés, i comencem sempre amb una cançó, ja ho sabeu. I com que ja estem a la tardor, ja ha començat la tardor, doncs hem buscat una cançó que tingui a veure amb aquesta època de l'any, amb aquesta estació de l'any. He trobat una joia, perquè aviam, Lady Piaf cantant en anglès, no sé fins a quin punt és habitual. Doncs bé, hi ha una versió de la famosa Les Fulles Mortes, Autumn Leaves, que la canta, en part, Lady Piaf en anglès. I ens ha semblat molt guapa de posar aquí. Aquí teniu, doncs, Lady Piaf, Autumn Leaves.
Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when all par ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit, et la mer passe sur le sable les pas des amants Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when all autumn leaves start.
25 de setembre del 1849, el dia que mor a Viena Johann Strauss. Hem d'aclarir que es tracta de Johann Strauss pare, perquè, com tots sabem, en Johann Strauss pare va tenir 6 fills, dels quals 3 es van dedicar amb això de la música. Bé, per tant, parlem de Johann Strauss pare, Joan Baptista Strauss, que va tenir una infància relativament, bueno, no relativament, força desgraciada. La seva mare va morir quan ell tenia 7 anys d'unes febres misterioses. Quan tenia 12 anys, el seu pare, que s'havia tornat a casar i, per tant, tenia madrastra, el fill tenia madrastra, el troben ofegat en el Danubi. La madrastra què fa? Doncs el posa d'aprenent d'enquadernador amb un tal Johann Lichtleit i, a més, el fa anar a classes de violí i viola en Johann Polischanski, i completa, va fent aquestes formacions, ho completa als 18 anys, el 1822, quan obté un lloc en una orquestra local de Michael Palmer, primer, i després passa en Grouchy un quartet, que hi havia un quartet de cordes molt famós a Viena, el quartet Lanner, que era propietat del Joseph Lanner, que era el director, i dos germans, els germans Drahanek, que, bueno, interpretaven valsos, balls, i quan arribava la primavera i la gent sortia a ballar pels carrers, doncs, bueno, feien concerts a les places. El 1824, quan ja incorporen en Johann Strauss, l'orquestra s'amplia, fent que el Johann sigui el director adjunt, ajudant amb el Lanner. Es van fent, i amb tot això es van fent molt famosos, fins al punt que les necessitats o les demandes del públic els obliguen a fer una segona orquestra que serà més petita i que portarà precisament el Johann Strauss, que lentament es va adonant de que, bueno, jo aquí estic fent el primo, no? I el 1825 crearà la seva pròpia banda i començarà a fer les seves pròpies músiques de ball, que competiran amb les de Lanner, i això, en definitiva, els anirà molt bé amb tots dos, perquè la gent, escolta, jo vaig estar sentint el Lanner, ah, doncs jo vaig sentir més l'Strauss, a mi m'agrada més l'Strauss i tal, i amb això milloren bastant tots plegats el resultat econòmic de tota la història. Es van convertint en rivals, però uns rivals que, en el fons, no es fan mal entre ells. Allò, entre bombers no es trepitgen la manguera. De fet, el Johann Strauss es converteix en famós i comença a fer gires per Alemanya, per Països Baixos, per Bèlgica, per Anglaterra, fins i tot, i Escòcia, fins que a l'any 1825, quan també es casa amb Anna Maria Streim, Anna Maria Streim, amb qui tindrà 6 fills, però amb qui no es portava gaire bé, encara que sembli mentida, però tenint 6 fills, déu-n'hi-do, no? Fruit de que ell sortia moltes vegades de gira i, per tant, el deixava sola i tal, però ell també pel seu costat es anava espavilant i tenia un amant, l'Emil Trampus, que va tenir amb elles 8 fulls més, o sigui que déu-n'hi-do el Johann Strauss. I el fill gran, el Johann, també es deia Johann el fill gran, que es coneix com Johann II, comença a fer coses de música, cosa que el pare no ho veu gaire bé, perquè diu, bueno, aquest tio m'està fotent la competència, no? I prohibeix amb ell i amb tots els seus fills que es dediquin a la música. Però el gran, com que ja té un nom i ja està, comença a estar situat, doncs li diu que tururut violes, que ja t'espavilaràs. El pare, mentrestant, viatja per tota Europa, viatja a França, on coneix la música de la quadrilla, una peça que es diu quadrilla i que importa a Viena. Al mateix temps també va modificant l'estructura del vals, el compàs de 3x4, amb una breu introducció i tot això, i va fent-ho cada vegada més famós, fins al punt que el criden a Londres el 1838 perquè toqui músiques d'aquestes a la coronació de la reina Victòria. Allí adaptarà, doncs, melodies populars de tot arreu d'Europa per poder-se garantir ell l'èxit, no? A més, encara farà més coses, perquè l'home no és tonto. Les seves peces li posarà un títol, els hi posarà un nom. Per què? Perquè així ens és més fàcil identificar-les. Penseu que en aquell moment la burgesia, doncs, li agrada tocar música i tot això, compra les partitures, i aleshores, doncs, és molt més fàcil anar a la botiga, diguem-ne, o a l'editor, i demanar la marxa Radetzky que no demanar a l'Opus 27/28, bueno, coses d'aquestes així estranyes. A més, fa una altra cosa. Els concerts aquests que es feien, quan s'acabava el concert es passava el barret, es passava el plat, i bueno, però com que el Johann Strauss comença a tocar, i el seu fill també, comencen a tocar amb salons tancats, doncs llavors implanten la pràctica de passar per caixa, és a dir, a l'entrada hi ha un senyor que cobra uns diners, vostè ha pagat, ja pot entrar i s'està aquí dintre tot el temps que vulgui. O sigui, és l'inventor de les entrades dels concerts. Amb tot això, què passa? Que entra en competència una mica amb el seu fill també està pujant molt, el de que si el Danubi Blau, que si no sé què, i per tant, tot i que els hi va bé amb tots dos, torna a ser la mateixa estratègia que havia seguit amb el Lanner, no? El pare, però, està una mica gelós, agafa l'emperador Ferran I i li diu, escolti, per què no em nomena director musical del Ball de la Cort? I l'emperador li diu, bueno, si vol, jo el nomeno, però això no servirà de res. No, no, però nomeni'm això. O sigui, es porten aquest pique amb el fill fins al dia 25 de setembre de 1849, que, com dèiem al principi, a la ciutat de Viena i d'un atac d'escarlatina morirà Johann Baptist Strauss. I com que dir Strauss, tant sigui el pare com el fill, és dir vals, doncs hem buscat un vals, però en aquest cas és un valset. És el valset que tenen i que han composat i que interpreten molt sovint els Pets. Per tant, aquí us deixem amb el valset dels Pets.
Sempre trencant-me la son. Ratolinet rinxolat i rumbós, em fa somriure amb el cor. Em vaig prometre no fer-te cançons per no semblar que rincó. Però sempre emprenyant-me quan vols. Tras de baldufa, sucret, esponjós, m'has transformat en badà. Em vaig prometre no caure en el joc de fer de pare ofenós. Però desfaci i oblidi la resta del món. M'has de prometre que un dia abraçat-te un altre cos, mort de vergonya, diguis ampolla que una vegada ton pare et va fer un balset dolç.
El 26 de setembre del 1905, el dia que el físic alemany Albert Einstein fa pública la seva teoria de la relativitat restringida. Albert Einstein, que com sabeu era d'origen jueu, era fill de Hermann i de Paulina, que de fet quan el nen tenia 2 anys es van traslladar a Múnich, ell havia nascut a Ulm, es van traslladar a Múnich perquè el nen encara no parlava, i van pensar que potser tenia alguna malaltia, a part de que també volien posar una empresa d'instal·lació d'aigua, gas i electricitat perquè els hi millorés el nivell de vida, no?, per poder-se guanyar les garrofes. L'Albert va anar a l'institut quan tenia 12 anys, es va interessar per les matemàtiques, i quan va arribar als 15, contràriament als seus companys, va començar a entrar en el món de l'àlgebra i de la geometria. Ja es veia que el noi pintava una mica estrany. El 1894 la família es trasllada a Pavia, deixant-lo amb ell, a Múnich. Es trasllada a Pavia perquè munten una altra ferreteria o instal·lació d'aquestes, i el deixen a Múnich amb un oncle que té una fàbrica, i per tant el noi a dintre d'aquella fàbrica pot començar a fer els que serien els seus experiments. Quan el noi ja té una certa edat de 16 anys, arriba el moment de començar la formació superior. Com que estan a prop de Suïssa, doncs va a Suïssa, a l'Institut Federal de Tecnologia de Zúric, on el deixen entrar, tot i que no aprova l'examen d'accés. No va aprovar l'examen d'accés. Allà escriurà, però, el seu primer assaig científic sobre la investigació de l'estat de l'èter en un camp magnètic. Imagineu-vos, un nen de 16 anys fent això. Mentre fa els estudis teòrics i, a més, comença a fer investigacions ja a la seva edat sobre l'efecte fotoelèctric, sobre la teoria de la relativitat restringida i sobre el moviment brownià, que ara us estalviaré d'explicar-vos-ho, evidentment. Es gradua a l'any 1900 a l'Escola Politècnica Federal de Zúric com a professor de matemàtiques i física, però, vés a saber per què, no hi ha manera d'aconseguir una feina, ni tan sols quan el 1901 es agafa la nacionalitat suïssa. No pot obtenir una feina de docent, evidentment, que és per la que ell es havia preparat a la universitat, i ha d'anar buscant feines temporals, que el 1904 tindrà la sort de trobar una feina fixa a l'oficina de patents suïsses, mentre en privat continua fent les seves cabòries, els seus experiments, i casant-se amb Milena Marik, amb qui tindrà un fill. Serà, doncs, el 26 de setembre, com dèiem, de 1905, quan publiqui la seva teoria de la relativitat restringida, on figura per primera vegada aquella que es considera l'equació més coneguda de la física, aquella famosa E igual a MC al quadrat, que tradueix, diguem-ne, l'energia que es pot generar a partir d'una certa quantitat de matèria. Just abans de la Primera Guerra Mundial, però, aconseguirà una plaça per ensenyar a Alemanya, 1914, tornarà, doncs, a Alemanya com a professor universitari i s'establirà a Berlín, iniciant aleshores la seva activitat política. És un dels fundadors del Partit Democràtic Alemany i pacifista, en contra de la guerra i en contra de totes aquestes coses que fan que hi hagi una campanya de descrèdit contra ell, no? El 1915 presentarà la teoria general de la relativitat, és a dir, la grossa, la que permet començar a somiar en fer estudis de cosmologia. I el 1921 li arribarà el premi en forma d'un premi Nobel de Física, curiosament concedit per l'efecte fotoelèctric, no pas per la teoria de la relativitat. Perquè el jurat, que ha de valorar-ho, diu, escoltin, francament, nosaltres no ho entenem, això de la teoria de la relativitat. Veiem que és molt important, però no ho enteneu. No ho entenem. Si algun dia es demostrés que això és erroni, l'Institut Nobel quedaria a l'alçada del batum. Per tant, li donem per l'efecte fotoelèctric, que també és important. Ell segueix a Alemanya. Quan arriba al poder, Hitler és acusat, l'acusa, no?, de crear una física jueva en contra de la física alemanya o la física ària que ell... I, per tant, a la universitat tothom se'l mira malament, tothom el critica, i ell optarà per agafar la maleta i marxar cap als Estats Units, on té una oferta i començarà a ensenyar a l'Institut d'Estudis Avançats de Princeton, mentre el 1940 aconseguirà tenir la ciutadania americana. Durant la Guerra Mundial donarà suport a una iniciativa de Robert Oppenheimer que demana que es facin, el projecte Manhattan es diu, que demana que es facin armes nuclears. Més que res, pensant que així els governs alemany i japonès, diguem-ne, es faran enrere o frenaran la seva bel·licositat, però demanant que les armes no siguin utilitzades, això queda clar. Einstein hi intervindrà, farà una carta al president Delano Roosevelt que un dia que aconseguirà finalment interessar l'exèrcit, perquè l'exèrcit en principi s'ho mirava molt així, és a dir, què és aquesta cosa rara, no? I que farà que Einstein sigui tingut com el pare de la bomba atòmica, quan en realitat, diguem-ne, era un veí que ajudava, doncs, a parir la bomba aquesta, no? Ell no vol això, es retira, diguem-ne, i es dedica més a la cosa del pacifisme i a la cosa de perquè li ofereixen, en un moment determinat, quan el 1952 mora el president d'Israel, com que ell és jueu i ara ja creu amb els jueus, fins aquell moment havia estat allò defensant que es havia de fer un estat comú entre àrabs i jueus, però ja ha vist com les gasten els jueus, el 1948, i per tant està amb això. Li ofereixen ser president d'Israel, però ell ho rebutja per dedicar-se al pacifisme i a crear, o a intentar crear, junt amb Bertrand Russell, amb el través del seu manifest de Russell Einstein, a un govern mundial que permetés a les nacions treballar juntes. Evidentment, no se'n sortirà i morirà a Princeton, a l'estat de Nova Jersey, el 18 d'abril de 1955. I per il·lustrar aquesta biografia apressada i així pim-pam d'Albert Einstein, doncs hem trobat una cançó, jo haig de confessar que no la coneixia, una cançó de la Damaris Gelabert, que porta per títol Einstein i que explica una mica les vicissituds d'aquest noi i com l'hauríem de plantejar i tal i qual. I com que en aquests moments la Damaris Gelabert té una bona audiència, doncs aquí tenim la Damaris Gelabert amb la seva cançó Einstein.
Sunshine, no rain, the hill never tell me how I'll
27 de setembre de l'any 1783, el dia que neix a la localitat mexicana de Valladolid Agustín de Iturbe i Aramburu, un dels impulsors de la independència mexicana que va arribar a ser emperador de l'estat mexicà. Ell era fill d'una família criolla, bona butxaca, amb bona butxaca, que va ingressar al seminari per ser capellà, però que va canviar la seva vocació per la carrera militar el 1797, ingressant a l'exèrcit, o el regiment, diríem, de la seva ciutat, Valladolid, com a oficial. Era depenent del govern espanyol. I, de fet, era un moment en què s'estaven començant a produir aixecaments independentistes que, doncs, el van cridar i ell es va negar a ajudar a Miguel Hidalgo, que era l'independentista de la zona aquella de Valladolid, que li havia ofert fer-lo tinent coronel i no sé quantes coses. I ell no, ell es va quedar amb l'exèrcit realista i, és més, es va especialitzar, podríem dir entre cometes, en anar en contra dels revolucionaris. I, per tant, quan aquests van arribar i van prendre la ciutat de Valladolid, ell va haver d'agafar les cames i se'n va haver d'anar a la ciutat de Mèxic. Allà va entrar a l'exèrcit, naturalment, i el 1811 el van enviar a la zona sud de Mèxic per combatre també els independentistes, en aquest cas liderats per Albino García i Ramon López, els quals va derrotar dos anys després i, valent-li això, pujar a la categoria de coronel i ser enviat contra els independentistes d'un dels pares fundadors de Mèxic, de José María Morelos, els quals també va derrotar el 1815. Però, amb tot això, va arribar un moment, el 1820, en què Espanya, que no oblidem, Mèxic encara era una colònia espanyola, a Espanya triomfa la Revolució Liberal de Riego. I hi ha una inestabilitat. Els conservadors de Mèxic tenen por que el radicalisme del règim espanyol els foti tot el negoci en l'aire, que impulsen les Corts de Madrid, i els liberals, en canvi, volen aprofitar per demanar l'autonomia de la regió de Mèxic i fer-ne un virregnat, o, en tot cas, fins i tot, un país independent. Els conservadors, és a dir, els que no volen massa soroll, convencen el virrei, a Ruiz de Apodaca, de que faci a Iturbide comandant general de les forces que lluiten contra els independentistes, i així ho fa, mentre els altres, els liberals a Madrid, promouen que el diputat Joan Gómez de Navarrete, doncs, pràcticament demani la independència. Demani la independència tot convidant a un membre de la Casa Real, que en aquell moment és de Ferran VII, a ser el governador de Mèxic, però Mèxic com un estat independent. Mentrestant, l'Iturbide i les seves tropes lluiten al sud contra Vicente Guerrero, i, curiós, el que no es aconsegueix a la política es aconsegueix a la guerra. El Guerrero i l'Iturbide es troben i pacten el que s'anomena el Pla de les Tres Garanties, un pla en el qual els tres objectius són, primer, la independència de Mèxic, segon, la conservació de la religió catòlica com a oficial, i tercer, que no hi hagi diferències entre mexicans i espanyols que viuen allà, no? I, per tant, proposen la creació d'una monarquia constitucional que anomenarien Imperi Mexicà i que ofereix la corona a Ferran VII d'Espanya. És més, els dos exèrcits es fusionen i formen el que es diu un exèrcit trigarant, no perquè trigui, sinó perquè té les tres garanties aquelles, i que reuneix les tropes que fins fa 4 dies doncs s'esbarallaven els uns amb els altres. De fet, el 24 d'agost de 1821, Iturbide signarà el Tractat de Còrdoba, que ja dona per feta la independència de Mèxic. Uns quants dies més tard, l'exèrcit entrarà a la ciutat de Mèxic i allà es crearà una junta que presidirà, naturalment, Iturbide, que proclamarà oficialment la independència de l'Imperi Mexicà i crearà una junta provisional de govern que oferirà, que de moment estarà presidida per Iturbide en qualitat de generalíssimo, i que oferirà a Ferran VII la corona de l'Imperi Mexicà per algun dels seus parents o familiars o totes aquestes coses. El 25 de febrer de 1822 començarà el Congrés Constituent, que vol fer, doncs, una constitució i tot això, i vist que no hi ha cap monarca europeu que hagi de la casa del Ferran VII, ni tampoc cap altre monarca europeu que hagi acceptat ser el rei de Mèxic, li proposen amb Iturbide que sigui emperador, més o menys com havia fet Napoleó en Bonaparte a França. Iturbide diu, home, jo estic més a favor de l'altre, però ja que no hi ha més solució, doncs ho accepto, i finalment doncs és proclamat emperador pel vot unànim del Congrés, agafant el nom d'Agustí I de Mèxic. Però, clar, hi ha tots els militars que diuen, home, això de tenir un emperador no ens agrada gaire, nosaltres som més de, amb totes aquestes coses de la democràcia, i l'Agustí I no té altre remei que dissoldre el Congrés, crear una junta instituent i esperar a veure què passa. I el que passa és que el desembre de 1822 el general Antonio López de Santana s'aixeca contra l'emperador, fa un cop d'estat a favor de la República, proclama el pla de Veracruz, derrota l'exèrcit de l'emperador, que ha d'agafar les cames i se n'ha de marxar, ha de marxar de Mèxic. Se n'anirà a Europa, estarà un any a Europa, i el 13 de febrer de 1824, segurament cridat pel deure, no?, anunciarà la seva intenció de tornar al país, de tornar a agafar el Congrés mexicà, que l'ha declarat traïdor, i d'impulsar totes aquestes coses. Sense cap mena de por ni vergonya, agafa el vaixell i se'n va, arriba a Soto de la Marina, i allà ja l'estan esperant. Els soldats l'estan esperant, l'agafen i l'endemà el fusellen allà mateix, el 19 de juliol de 1824, que, bueno, i l'enterraran a la ciutat de Padilla fins que el govern del conservador Anastasio Bustamante, que vindrà al darrere de tot això, traslladi les seves despulles a la ciutat de Mèxic. I ja que estem parlant d'una figura que va ser indirectament el creador de la ciutat, o de la ciutat també, però de l'estat de Mèxic, tal i com el coneixem avui per avui, hem buscat una cançó que parlés de Mèxic, però no en plan de folklore ni tot això, sinó en plan de guerra. I hem trobat una cançó de l'Ismael Serrano que porta per títol «Mèxico Insurgente». Una cançó amb aires revolucionaris que ens sembla que casa perfectament amb aquesta figura contradictòria que ja veieu va començar defensant Espanya i va acabar doncs, donant la vida pel seu Mèxic estimat. Ismael Serrano, Mèxico Insurgente.
En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria. Los milicos le persiguen y quisieran que acabara como aquel héroe del pueblo, comandante Che Guevara. El primer día de enero bajaron de las montañas guerrilleros zapatistas para lanzar sus proclamas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata, y a lomos de su caballo toda América cabalga. Los hijos de mil derrotas y su sangre derramada van a reescribir la historia y han empezado por Chiapas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata y declaran este estado zona revolucionaria. Mejor que morirse de hambre es pelear con dignidad y que sirva cada bala para defender la paz. Vivan los héroes de Chiapas y el subcomandante Marcos, que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos. Que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos.
El 28 de setembre de l'any 1970, el dia que a la ciutat egípcia del Caire mora sobtadament el president Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser, que era fill d'un treballador de correus i que als 11 anys ja havia, mentre era estudiant de secundària, ja havia començat a fer les seves històries polítiques, sent detingut i empresonat quan tenia 16 anys arran d'una manifestació, però que a l'any 1937, quan tenia 19 anys, va tenir clar com havia de fer per arribar al poder. I va ingressar a l'Acadèmia Militar Egípcia, deixant de banda tota l'activitat política. Quan dos anys més tard es va graduar i es va llicenciar, se'n va anar de voluntari al Sudan, poc després de que esclatés la Segona Guerra Mundial. Allà va establir contacte amb els italians, tot i ser feixistes, per veure si entre tots dos podien fer una... Ja va descobrir les seves dots de política, de polític, si podien fer alguna cosa per fer fora els anglesos que estaven ocupant l'Egipte. Però el que més va fer de profit en aquella època va ser crear un grup de joves oficials nacionalistes que buscaven la revolució i que va anomenar Moviment d'Oficials Lliures. En realitat, Moviment d'Oficials Lliures per la Llibertat i la Restauració de la Dignitat del País, etc, etc, etc. Bé, total que el 23 de juliol de 1952, Nasser i els seus oficials lliures donen un cop d'estat. Donen un cop d'estat al Caire, ocupen els quarters militars, les emissores de ràdio i tot això, i posen de president un heroi de la guerra de 1948 entre Egipte i Israel, el general Muhammad Naguib. I permeten que el rei Farouk, que fins a llavors manava, doncs agafi les maletes i sense ser renyat ni massa reprimit, pugui marxar d'Egipte. Però el Nasser ho té molt clar. Un cop ha aconseguit això, ha aconseguit el poder, diu, jo no vull estar aquí tot el dia en un despatx i tot això. I, per tant, passen el marron, podríem dir, a la societat civil, a una colla de polítics, i en especial a Ali Maher, que és un polític de confiança, el que anomenen primer ministre, però tampoc ho deixen, perquè ells el que fan, els militars, és crear un Consell Revolucionari d'Autoritats, que és el que talla el bacallà, i que té de president el Naguib i de sotspresident el Nasser. El 1952 ja es comencen a evidenciar les discrepàncies entre els civils i els militars, o dit d'una altra manera, entre Maher i el Consell aquest revolucionari, que fa que el Maher sigui expulsat, ell dimiteix, i el Naguib es queda amb tot el poder com a primer ministre. Un any després, el Naguib anuncia doncs, que la monarquia egípcia està abolida i s'autoproclama president de la República d'Egipte, cosa que no agrada a Nasser, que culminarà el 23 de febrer de 1954 fent-lo dimitir. El Consell Revolucionari d'Autoritats designarà a Nasser com a primer ministre i el Naguib estarà arrestat a casa seva. Però el poble no hi està d'acord, el poble simpatitza amb en Naguib i el Nasser diu, bueno, doncs vale, ja li aniré tornant les atribucions. Però mentrestant, què fa? Agafa l'exèrcit i el purga de militars, diguem-ne, favorables a Naguib. I finalment, l'octubre de 1954, quan ja té garantida que l'exèrcit no se li posarà en contra, li diu, mira, Naguib, saps què? Et faig fora i em proclamo cap militar d'Egipte i signo un acord amb Anglaterra, que a més, perquè retiri els militars del canal de Suez i a més em dongui un préstec de 40 milions de dòlars i totes aquestes coses, i l'any que ve me'n donaran 50 milions més per finançar la resclosa de Suez. Vaja, que es fa a l'amo l'amo del Percal. I els altres, els occidentals, contents perquè és un, no deixa de ser una potència. Però el Nasser tenia aquestes coses. Al setembre de 1955 signa un pacte amb el dimoni, en concret amb Txecoslovàquia, i un pacte a canvi de que li fabriqui armes per ell. I el bloc occidental diu, escolta, nosaltres retirem l'oferta i ja t'espavilaràs. I l'altre diu, oh, però jo necessito diners. Ah, doncs fes-t'ho com vulguis. Bueno, doncs vale, nacionalitzo el canal de Suez. Nacionalitzo el canal de Suez amb el recolzament de les Nacions Unides, del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Els que no queden tan contents són, evidentment, els israelians, que envairan la península del Sinaí junt amb tropes franceses i britàniques i arribaran fins a la zona del canal. Però en aquell moment, curiosament, Estats Units i la URSS es posen d'acord i diuen, escolta, aquí no volem tanta d'això, per tant, desactiven la història. El 1958, els militars egipcis li demanen al Nasser juntar Egipte i Síria en una república àrab unida, però dura poc, dura 2 o 3 anys, perquè a Síria hi ha un cop militar i tot això es desfà. I el Nasser, mentrestant, va buscant el seu paper polític. Es fa líder del Tercer Món, es torna protagonista de la conferència de Bandung de 1955, impulsa el panarabisme, el moviment de països no arreglarats amb el Tito i el Nero, fan un triumvirat, i recolza, i aquí és on et plora la criatura, recolza la descolonització del nord d'Àfrica, Algèria, Tunísia i tot això d'aquí. Com que els occidentals ja no fan bones migues entre ells, ell s'apropa a la URSS, que serà qui financiarà la presa de Suan, que es comença a construir, i imposa un model econòmic socialista que farà que l'any 1962 el 51% de les empreses egípcies siguin propietat de l'Estat. Els últims anys estaran marcats per la Guerra dels 6 dies, Israel torna a envair, i aquí sí que el Nasser, i Egipte en general, és derrotat, Nasser dimitirà, el poble, que ja ho havia fet amb el Naguib, doncs li dirà que no vol que marxi, ell tornarà i aguantarà doncs la presidència fins que un atac de cor el dia 28 de setembre de 1970 se l'endugui al costat dels faraons. Dic al costat dels faraons perquè, evidentment, no hem d'oblidar que el Nasser era egipci, com ho era també Cleopatra. Per tant, per treure una mica d'aquest record de les guerres israelianes i tota l'angoixa que va portar i tot això, doncs hem buscat una cançó que parli de la Cleopatra. No, hem buscat, més ben dit, la cançó que parla de la Cleopatra i que interpreta la Trinca. Per tant, traiem una mica de cabòries d'aquí, d'aquests caps que potser us he atabalat amb la Cleopatra de la Trinca.
Yeah.
29 de setembre del 1547, el dia que, teòricament, neix a Alcalá de Henares, teòricament, Miguel de Cervantes i Saavedra, el Manco de Lepanto i autor del immens Quixot. Miquel era el tercer fill dels 7 que havia tingut Rodrigo de Cervantes, un metge, amb tot el que vol dir ser metge a l'any 1547, un metge que estava, que vivia a Madrid, o ai, perdó, a Alcalá de Henares, i que el 1651 es trasllada a Valladolid. Les coses no li funcionen massa bé, allà tindrà deutes, agafarà deutes i estarà empresonat durant uns quants mesos fins que, per sort, el 1556 podrà marxar a Còrdoba a recollir l'herència del seu avi Joan, que el traurà dels números vermells, podríem dir. Amb el que queda, s'estableixen a Madrid, envien el nen a l'estudi de la vila, que està regentat per un intel·lectual que impulsa que llegeixin i que impulsa que escriguin, i un intel·lectual que quan a l'any 1569 publiqui una història, un llibre sobre la reina Isabel de Valois, la dona de Felip II, inclourà en el mateix llibre tres poesies de Miguel de Cervantes, que mentrestant s'ha anat afeccionant a tot això de la literatura, això del teatre, i per tant és un mimat d'aquest director, diguem, d'alguna manera, no? Però el noi té un afer fosc, ha de fugir de Madrid per un afer d'un duel, hi han ferits, algun noble pel mig i totes aquestes coses, i opta per posar terra enmig i marxar cap a Roma. Allà entrarà al servei del cardenal Giulio Acquaviva di Aragona, mentre s'empapa, diguem-ne, de cultura italiana, i viatja amb el seu jefe, diguem, per tota Itàlia, coneixent la realitat d'aquell país i d'aquella època. Ho deixarà, perquè segurament es devia avorrir, per fer-se soldat del terç de Miquel de Montcada. Embarcat a la galera marquesa, participarà el dia 7 d'octubre de 1571 a la Batalla de Lepant, on serà ferit el pit i braç esquerre, que li secciona tots els nervis i li deixa el braç inútil, no amputat, encara que es guanyi el títol, el malnom, de Manco de Lepanto. Passarà 6 mesos a l'Hospital de Messina recuperant-se, però reprendrà la vida militar intervenint en accions navals als anys 1572 i 1573, sempre sota les ordres del capità Manuel Ponce de León, i passant després 2 anys a Nàpols fins al 1575, quan decideix tornar a Espanya, i mentre viatja en la galera sol, quan passen a l'altura de Cadaqués, una petita flota de pirata, d'un pirata, Arnaut Mamí, ataca els vaixells, els fa presoners i se'ls emporta amb ell i el seu germà Rodrigo, entre altres, se'ls emporta cap al Alger, on els adjudica a diferents prohoms perquè aquests, doncs, puguin fer negoci. Són els que li paguen el barco amb el pirata i el pirata els hi torna donant-los esclaus que ells llavors poden revendre. Amb el Miguel de Cervantes té la mala sort que li troben a sobre una carta de Joan d'Àustria i una carta de no sé què, i es pensen que és qui sap què, i li fixen un preu de rescat de 500 escuts. Mentrestant, la seva mare, que ja sabia que l'havien agafat, Barra intenta reunir diners i envia un emissari a Argel, que és on està, a veure si el poden alliberar. Allà li diuen que amb aquells calés no, perquè hi ha els dos fills, recordem que hi ha dos fills empresonats, que amb aquells calés, com a molt, en lliberen un, i com que el Miguel és bastant xuleta i diu jo tinc una tècnica que m'escaparé i tal, per tant marxa tu, doncs el Rodrigo torna al costat de la seva mare i ell continua allà. Ho intentarà, això d'escapar-se, ho intentarà 4 vegades, 4 vegades que fracassarà, i aleshores ja, quan hi han aportat 4, el governador turc d'Alger diu, escolta, enviem-lo cap a Constantinople i allà que el cuidin i que el vigilin i tot això. Però Però coincideix la cosa amb què el 1580 arriben a Alger els pares trinitaris, els capellans aquells que es dedicaven a alliberar captius, i vés a saber com aconsegueixen els 500 escuts, i els aconsegueixen quan el Cervantes ja està pràcticament a dalt de la galera que l'ha de portar desterrat a Constantinople. Com que paguen els diners, el lliberen. Ell agafarà el vaixell i arribarà a Dènia, quan marxa d'allà i arriba a Dènia, el 24 d'octubre, i d'allà se'n va cap a Madrid. Però, clar, té el deute, que l'ha de tornar, i el busca feina. I el 1581 s'anirà cap a Portugal, allà hi ha l'acord de Felip II, i per veure d'aconseguir diners per pagar el deute, li encarregaran una missió secreta, que mai s'ha sabut quina va ser, a Oran, perquè, doncs, com que ell ja havia intentat escapar 4 vegades allà, coneixia el territori, i li paguen el deute que té. Ell diu, vaig de començar una vida nova, i el 1582 demana per anar a les Índies a fer qualsevol cosa que el govern decideixi, però li rebutgen la d'això. I ha d'anar malvivint amb feines escadusseres fins que el 1583, un any més tard, acabi la Galatea, que és la primera obra literària que publicarà Alcalá de Henares el 1585. Finalment aconseguirà una bona feina, el 1587, una feina de comissari de provisions de l'Armada Invencible, mentre acaba la seva obra Rinconete i Cortadillo. L'Armada Invencible, naturalment, s'acaba, i ell queda establert a Sevilla com cobrador d'impostos. Té alguns problemes perquè els comptes no quadren i, per tant, acaba a la presó. I serà justament a la presó on crearà l'ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que, quan el lliberin de la presó i es pugui instal·lar a Valladolid, enllestirà i publicarà l'any 1605 la primera part, mentre acaba d'escriure la segona part, i, a més, reuneix les seves novel·les exemplars, que també publicarà abans de als 66 anys, el 1613, ingressar a l'Ordre de Sant Francesc per esperar la seva mort, que li arribarà el 22 d'abril de 1616 a la ciutat de Madrid, i on serà enterrat amb l'hàbit franciscà al convent de les Trinitàries, Miguel de Cervantes y Saavedra, alias el Manco de Lepanto. I per acompanyar, doncs, aquesta biografia de Miguel de Cervantes, i més, potser, el seu Quixot memorable, hem buscat una cançó que forma part d'un musical que es va dedicar precisament al Quixot, que és El hombre de la Mancha. I és la que en català, en castellà, vindria a dir-se, o es diu, el sueño impossible, però que el senyor Jacques Brel, quan la va adaptar a l'idioma francès, li va posar per títol La Quête, que vindria a ser La Capta, allò que fem a Vilafranca quan és la festa major. I ens acomiadarem, doncs, amb aquesta cançó, el Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martínez i un servidor de vostès i Picapedrer, en Francesc Morgades, esperant trobar-los aquí la setmana vinent amb una altra edició del 5 a la setmana. Però ara, de moment, quedin-se amb Jacques Brel i La Quête. Val la pena.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible. Et toi,
cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.